dèiem al principi del programa, avui és un dia de recés, és un dia de parèntesi. Aquests darrers dies el fred i la neu han estat també definitius per la costa catalana, no només per l'interior. El temporal ha tingut afectació sobre moltes de les platges que es troben en zones on les corrents no fan aportació de sediments, és a dir, de sorres. En resum, que novament ens hem quedat sense platges en molts punts de la costa del nostre país. Des d'aquí un mes aproximadament és Setmana Santa, llavors podrem anar tots a prendre el sol i tornarem a reclamar, tornarem a demanar o oh, és que no hi ha platja, o és que no hi ha prou espai per poder prendre el sol, o és que no tenim prou espai per posar les guinguetes. Fins quan estaran llançant milions i milions d'euros al mar sense trobar una solució definitiva? És a dir, durant quants anys estarem dragant sorres per portar-les novament a la costa? Això és avui el que avui en volem parlar. Isabel González, bona tarda.
Molt bona tarda. Segons Greenpeace, regenerar un quilòmetre de platja costa 6 milions d'euros, o el que és el mateix, 6.000 euros al metre quadrat. Malgrat que la quantitat de metres quadrats que s'han regenerat al llarg dels anys és immensa, el resultat és que cada any hem de tornar a començar. Els motius, doncs, diversos. La ja coneguda construcció de ports esportius que modifica la dinàmica del litoral, la urbanització de les lleres de les rieres que limiten l'aportació de sediments o la pròpia activitat humana que sobrepressiona la zona costanera. Hi ha zones especialment sensibles a aquestes dinàmiques, a més, el Maresme, de fet, ja fa anys que pateixen la desaparició de les platges, sobretot des de la construcció de ports com el d'Arenys de Mar o el de Mataró. Les àrees dels deltes i aiguamolls també són zones molt sensibles, en aquest cas per la pressió urbanística en el cas dels aiguamolls i la sobreexplotació del riu en el cas del delta. Per Greenpeace aquesta és una situació sense solució i així ens ho ha explicat Pilar Marcos. Ella és responsable de la campanya de costes de Greenpeace.
No hay ninguna solución porque la naturaleza y la mar sigue su curso independientemente de las obras de ingeniería civil que intentemos realizar con prototipos, con elementos que se utilizan mucho, como los espigones y demás sistemas de retención de arena, pues la naturaleza sigue su curso. Tenemos un medio litoral muy desnaturalizado y lo que bien decías, cada año, temporal tras temporal, pues los sedimentos se vuelven a retirar. No es banal, la ley de costas, la ley que supuestamente tiene que regular el medio natural, está hecha para respetar la franja de los 100 primeros kilómetros de litoral, que es donde las interacciones entre el mar y la tierra se establecen. Una costa bien conservada, si pensamos en cualquier playa natural con cordones dunares sanos, no se necesita reponer arena. Lo que se tiene que reponer las arenas en esas playas que se han convertido hasta en parques urbanos, ¿no?, de las localidades, y donde no hay un intercambio natural del sedimento y del mar. Ahí es donde se está poniendo todo el dinero, toda la inyección de dinero público que año tras año hay que volver a reponer esas playas.
Malgrat això, des de la demarcació de costes, cada any s'impulsen noves iniciatives amb l'esperança que alguna d'elles sigui la definitiva. Exemples, doncs, espigons submergits de roca, contenidors de sorra biodegradable, barreres naturals i cap d'elles aguanta les llevantades a la tardor o la primavera. Cada cop que es fa una provatura s'impacta sobre el medi ambient.
En el caso de playas ya urbanizadas, desnaturalizadas, pues tiene poco impacto porque ya la acción del ser humano ha afectado, ¿no?, a lo que era ese entorno natural. Sí que tiene, realmente aquí lo preocupante es el impacto económico de estas regeneraciones cuando tienes espigones construidos, barras de hormigón delante de las dunas, llega la temporada de Semana Santa, ¿no?, cuando empieza la temporada turística grande en las playas y ves que otra vez el orden de 1 millón de euros, de 2 millones de euros que se han empleado para regenerar esas playas vuelven a desaparecer en invierno, pues el impacto claramente es económico. También el impacto ambiental real es de dónde se sacan los sedimentos para reponer esas playas, porque muchas veces se sacan de bancos de arena, que son ecosistemas muy importantes, por ejemplo, para los caladeros de pesca, y se dragan esos sedimentos para regenerar playas.
Així, vista l'experiència d'aquests darrers anys, ens preguntem quines són les mesures que s'haurien de prendre per consolidar les platges sense incidir més del compte en el medi ambient.
En las zonas donde ya está destruido el litoral, poco más podemos hacer. Nosotros desde Greenpeace reclamamos que se respeten las zonas que están sin urbanizar en todo el estado, porque no es superficial decir que nos va a costar muchísimo menos una costa bien conservada que las playas urbanas y periurbanas que ya están destruidas. Tenemos que poner todos el foco en el respeto a esa franja costera, a los primeros 100 metros de costa, para que no repitamos los errores del pasado.
Així doncs, aquests dies que, de fet, les platges i els passejos estan en risc per les llevantades, nosaltres aquí a la tarda ho volem debatre.
Doncs ens hi posem, mans a la feina. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
A reveure. I comencem, si us sembla, saludant i coneixent la realitat de precisament una de les zones que era anomenada en aquest reportatge. Ens anem fins a la zona del Maresme, en concret a Radio Arenys. Carlota Tanganelli, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Anomenàvem el port d'Arenys com una de les zones o un dels, de les infraestructures culpables de la degradació d'una part de, de la costa catalana.
Exacte, i és que cada vegada que hi ha un temporal a la costa del Maresme, ja sigui de gregal o bé una llevantada, les platges de la comarca se'n ressenteixen, com ara aquí la nostra. No només es produeixen desperfectes en algunes infraestructures, com comentaves, i en el mobiliari urbà, sinó que en alguns casos la platja arriba a desaparèixer. La seva regeneració amb sediments dragats davant del port d'Arenys, la instal·lació d'espigons de geotèxtil i la recreació d'una barrera de dunes amb plantació d'espècies vegetals per tal de fixar-les no han aconseguit pal·liar els efectes dels successius temporals. Des de la plataforma Preservem el Litoral és per aquest motiu que demanen una reflexió sobre l'ús de l'espai. Nosaltres en volem parlar i per això ens acompanya un dels seus membres i sobretot un dels pescadors afectats per aquestes regeneracions de les platges, Mauricio Pulido. Molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Què suposa per la costa aranyenca l'arribada d'aquest vaixell draga que ha d'intentar doncs, treure la sorra del fons marí i portar-la a la platja i que cada any ho veiem, que es va repetint?
Para los ciudadanos y contribuyentes del Maresme, un desastre. Para la naturaleza, el medio natural, un caos, una tragedia. Y para los pescadores en concreto, un drama. Porque estas actuaciones han hecho que un colectivo muy importante de pescadores de Arenys de Mar, 15 embarcaciones, tuvieran que dejar su trabajo histórico, un trabajo que habían hecho toda su vida. Porque estas obras lo que han perjudicado, como decía la señora de Greenpeace, han destrozado los ecosistemas naturales que hay en el mar y con ello la pesca que en esos lugares había. Lo han destrozado, han acabado con ella. ¿Y han solucionado algo? Porque si ese es el coste que hay que pagar para tener estabilidad en las playas y poder desarrollar la industria turística, se podría entender, ¿no? Pero es que no han conseguido nada, y este es el drama.
S'ha parlat sovint que des de les administracions doncs, es fan aquestes actuacions, no? Però creus que es pensa més en altres interessos, més aviat turístics, potser que no pas en el medi ambient i en la seva regeneració correcta?
Yo creo que ni eso. Si pensaran en verdad en defender los intereses turísticos, quizá hubieran actuado de manera más consecuente o coherente y hubieran buscado soluciones, pero es que no han conseguido ninguna solución y con ello no se ha beneficiado la industria turística. Hay un punto muy crítico que es en la Riera de Santa Susana, entre Malgrat y Santa Susana, donde hay una industria hotelera y campista importante que continuamente se les va a la playa y no han conseguido evitarlo. La delta de la Tordera está en franca regresión ya a niveles de drama, está desapareciendo lo que era el delta, ¿no? No han conseguido nada, tampoco solucionar los intereses turísticos. Y había que preguntarse por qué, porque no han conseguido nada. La respuesta es simple, porque no han hecho aquello que debían hacer. Entender aquí en el Maresme, al menos en el Maresme, que es donde yo personalmente conozco más y sí que puedo hablar con conocimiento de causa, se han hecho, perdón por la expresión, burradas. Ha habido un temporal que se ha llevado una playa o media playa de un municipio y el alcalde de turno, porque aquí no solamente es la administración que tiene competencias, es que la administración del Estado es la responsable. Las administraciones municipales de la comarca tienen mucho de responsabilidad en esta gestión. Han reclamado playas porque lo que querían era, como se decía antes, poner guinguetas en el verano y que la gente viniera a la playa sin importarles nada si esa playa se consolidaba, se estabilizaba y dejaba de ser un problema. Eso nunca ha sido, nunca han tenido esa reflexión. Para solucionar el problema de las playas, al menos en el Maresme, hay que buscar una solución global de la comarca. Se ha hablado de que los puertos es la gran barrera, quizá el elemento que ha provocado estas erosiones de la costa, Pero no solamente existe el problema por la aparición de puertos deportivos. Básicamente, el problema es más de origen. Es que hay erosión porque, sobre todo, faltan sedimentos. No hay aportes de sedimentos en las rieras que compensen esa dinámica del litoral que siempre históricamente se ha producido. O sea, la dinámica del litoral no se ha inventado ni siquiera en el siglo XX. Es histórica durante miles de años. No ha cambiado demasiado la meteorología para que cambiase esa dinámica del litoral de la arena que tenemos ahora. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos años? Han cambiado, y eso es evidente, que no hay los aportes de sedimento que las rieras ponían en el mar, eso ya no existe. Y sin embargo se han creado barreras que han desviado esa circulación, esa dinámica de arena. ¿Se ha actuado para compensar estos dos elementos? En absoluto. Y ese es el problema, que no se ha actuado pensando en estos dos elementos básicos, que seguro que hay más, pero estos son básicos. Por un lado tenemos que no hay aportes nuevos de sedimentos, es decir, no, de tierra a mar no llegan arenas nuevas, y por otro, que esa dinámica de arena que era histórica se ha visto interrumpida por la continua barreras que suponen los puertos deportivos en nuestro litoral. Se han limitado a sacar arena del fondo del mar en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, destrozando los ecosistemas marinos, llevándolo a la orilla a la espera de que viniera un temporal de turno y se llevase la arena y el dinero de todos que ha costado hacer ese desastre. Porque encima ese desastre ecológico se hacía con dinero público. Un drama, muy mal.
Vamos a conocer más casos y reflexionamos, a ver si entre todos som capaços de trobar una solució. Ens anem fins a Ràdio L'Escala. Lali Giné, molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria.
I és que fa uns dies coneixíem que el Departament de Territori de la Generalitat ha invertit 600.000 euros per la recuperació dels sistemes dunars de quatre platges de l'Empordà, i és que la recuperació de dunes s'ha assenyalat com una de les principals solucions a la pèrdua de costa per efecte dels temporals. És així, Lali?
Sí, doncs mira, concretament estem parlant de quatre platges, dues de l'Alt Empordà, que són Sant Pere Pescador i Castelló d'Empúries, i dues al Baix Empordà, que són l'Estartit i Pals. Entremig ens trobem amb les platges de l'Escala, concretament les d'Empúries, les platges del nucli urbà i les de Riells. Cada una d'elles té un tractament diferent, i avui ens acompanya el biòleg i consultor mediambiental de l'Ajuntament del municipi, Albert Albertí. Bona tarda, Albert.
Hola, bona tarda.
Per exemple, a Empúries tindríem el sistema de dunes, que seria una d'aquestes possibles solucions que s'aporta per recuperar espai, però tenim Riells i tenim l'Escala que no tenim dunes, mm-hmm. I la situació, doncs, a Riells sí que veiem unes tanques, unes reixes de contenció, unes xarxes, vaja.
Correcte. Mm-hmm.
Però al poble la situació és diferent.
Correcte. Sí, bueno, és el que comentàvem abans. D'una banda tenim unes platges que formen part de tot un conjunt d'un sistema natural, que és com tindríem Empúries, on tindríem unes dunes ben formades i bastant estables, no?, per dir-ho així, i de manera que els llevants les afecten. Per el que s'ha dit fins ara, que han anat sentint per espigons, no?, i altres estructures, no?, que limiten el flux de sediments. I d'altra banda tenim un altre tipus d'escenari completament diferent, que són les platges pràcticament urbanes, que també Greenpeace en parlava, que són davant d'uns fragments litorals de poca solució. Uh-huh. I en aquest cas, a Riells poc podem fer. És una platja que està encara de nord, la tramuntana agafa la sorra i ens l'emporta, lògicament, i per tant l'única manera que es té de poder-les contenir és, en aquest cas, posant aquestes malles de que aguanten la sorra. Sí que hem estat mirant altres exemples que encara no els hem portat a terme perquè són més complexes, però són prou interessants, com és el cas de Mallorca. O, bueno, Mallorca i Menorca, on en aquest cas sí que ells, durant l'hivern, deixen la posidònia, els fragments de posidònia i d'algues sobre la pròpia sorra, i això crea un mantell vegetal on, que després les tramuntanes i tot, doncs li costa molt més aixecar la sorra i fer-la marxar.
Fa com a tap.
Mm-hmm. I és un altre exemple de com funciona l'estructura. O sigui, les platges no deixen ser part d'un sistema, i aquest sistema té les seves dinàmiques, no? I està relacionat entre tot, no? I el sistema de donar forma part d'aquesta dinàmica, i la posidònia també, no? Llavors la posidònia, doncs, té aquest paper, a part de tenir la seva funció ecològica dintre del que és el medi submarí, calcari, doncs també les fragments de fulla es dipositen a l'hivern sobre les platges i crea aquesta espècie de pes o barrera que els ajuda. A Mallorca hi ha exemples de que a l'estiu agafen tot el sediment, se l'emporten en un camp i a l'hivern el tornen a posar. I ajuda després, bueno, a l'hivern n'arriba més, i llavors acaben fent com una espècie de coixí prou interessant i prou dens, que està donant uns resultats bastant positius.
Teniu la certesa de que aquests sistemes acabin funcionant o són provatures?
Són provatures. A veure, a Menorca han tingut prou èxit. També, a veure, el temps tampoc són molt llargs per acabar tinguent uns resultats que diguis, ostres, això és 100% segur, no? I també queda clar que cada platja pues, està exposada a unes inclemències meteorològiques molt més intenses que d'altres, no? És el que s'ha d'acabar de mirar. Riells ara fa una època que estem deixant tot una part, la part més extrem, per dir-ho així, de que dona més a llevant, on no toquem, on no hi toquem res, no? I però, bueno, és el que dic. Hem de mirar a veure al llarg del temps aquesta evolució cap on ens porta i cap on ens porta, però els resultats s'han indicat que són prou positius. Més que no pas anar abocant sorres i anar-los dragant, perquè és un sistema tan costós que jo crec que qualsevol altra cosa ens pot servir.
Ara coneixem una altra realitat i, si us sembla, posem entre tots tres vivències i opinions i visions en comú. Em vaig fins a Ràdio Joventut de Masdenverge per conèixer la situació del Delta de l'Ebre. És un dels punts del país més afectats pels temporals marins. Allà al mar no només s'endú les platges, sinó que tot sovint inunda arrossars i també les propietats privades. Des de Ràdio Joventut de Masdenverge sabem que la regressió no afecta només de la mateixa manera tot el Delta. Roser Royo, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Josep Maria.
Com ho teniu per aquí?
Sí, de fet, la part més afectada és l'hemidelta esquerre, sobretot la part de la platja de la Marquesa, on hi ha el restaurant Els Bascos, que cada vegada que hi ha un temporal s'inunda. Podríeu dir que el problema és del restaurant, no?, perquè es va construir molt a prop del mar, però el cert és que quan el van construir fa uns 50 anys, la mar quedava a bastants metres de distància. Però a banda de la Marquesa, un altre punt molt sensible és la illa de Buda, que és la fletxa situada a la desembocadura de l'Ebre, que és un espai de gran valor natural. Una part d'esta illa és propietat privada, també. I el seu propietari, Guillermo Borés, ens ha explicat que els últims 55 anys la illa ha perdut 650 hectàrees de les 1.600 que tenia originàriament. I això està afectant els calaixos. Els calaixos són unes llacunes d'aigua dolça molt importants per la seva biodiversitat.
Doncs saludem, si us sembla, parlem. Aquí tenim a l'altre costat del telèfon, que és el Guillermo Borés, propietari de l'illa de Buda. Senyor Borés, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tots vostès. Digui'm.
Endavant, Roser.
Sí, Guillermo, els científics diuen que el delta és canviant, que la sorra que s'emporta una part acaba portant-se a una altra. Tot i ser així, s'hauria de fer alguna cosa, no?, per preservar els espais com ara Buda, per la seva riquesa mediambiental.
Bueno, aquest comentari que ha fet vostè no és del tot correcte.
Bueno, això és el que diuen, part...
Sí, no, però és així. Hi ha una part de la sorra que s'erosiona per les platges que torna a un altre lloc, però hi ha una bona part que no torna a aparèixer mai més, no? En qualsevol cas, la situació que estem patint a l'Delta de l'Ebre com a conseqüència de subsidència, la manca d'aigua i sediments, el problema que tenim amb els canvis que es produiran en un futur com a conseqüència d'aquest canvi climàtic, ens ha de preocupar molt a tots, perquè la situació és molt greu, l'alerta pot desaparèixer sota les aigües, els científics també diuen que en 35 anys, si no es fes res, la meitat o més del delta acabaria inundada per l'aigua salada, i això és un motiu de preocupació perquè els terminis són molt curts, no hi ha cap pla previst per fer aquest tipus d'inversions públiques que evitin aquest problema, i el temps va passant i diguem-ne que d'alguna manera el que passarà en un futur al delta ho trobem, com vostè ja ha dit, en un dels llocs més vulnerats d'aquest delta per la regressió, bueno, com a conseqüència de manca d'aigua, de sediments, la mateixa subsidència, tot això es deia amb una regressió de les platges, i el lloc on més regressió està ben en el delta, estem parlant de quasi el 85% de la regressió que patim, s'està donant, com ha dit vostè, a la fletxa, o sigui, el lloc més exposat del nostre delta, que coincideix amb la illa de Buda, que es podria dir que des del punt de vista en matèria mediambiental podríem dir que és com la Sagrada Família, vull dir que és un lloc
en el qual hi ha uns valors naturals irrepetibles en el nostre territori. Estem parlant d'aiguamolls, estem parlant d'una sèrie d'ecosistemes que són estranys, rars, difícils de trobar al nostre país, perquè tenim un clima mediterrani en el qual plou poc, i com a conseqüència d'això pues, hi ha pocs ecosistemes com aquest, com els aiguamolls, no? Però és que l'illa de Buda es podria dir que és dels més importants, dels més conservats que tenim al nostre territori, és on se troba pràcticament el 50% de la fauna ornítica que hi trobem al delta, segons els censos que es fan periòdicament, i s'està desfent, s'està desapareixent, està degradant-se d'una manera molt ràpida, perquè sí que és veritat que fa 60 anys que està en regressió com a conseqüència de la construcció dels grans pantans, perquè és allà on queden els sediments que feien progradar el delta, ara està en regressió, és la situació contrària, no? Això és veritat, però també és veritat que com a conseqüència dels últims temporals que van mantenir lloc el mes de gener del 2017, hi ha hagut un canvi, un abans i un després, una situació en la qual realment ja passem a una situació molt greu, molt greu. Tots sabem que a partir d'ara els temporals de mitjana intensitat no caldrà que siguin d'aquells que es donen cada 15 o 20 anys, no? D'alta intensitat, els de mitjana o baixa intensitat, ja produeixen intrusió marina en les llacunes litorals. Això suposa una salinització brusca de l'aigua i la mort de tota la fauna vertebrada i invertebrada, plantes, com a conseqüència de l'estrès osmòtic que es provoquen a la zona, no? Plantes, algues, macròfits, tot el que dona menjar la fauna i tota la fauna vertebrada i invertebrada pròpia d'una llacuna que és d'aigua dolça, no?
I això... quina seria la solució per a frenar tot això? Perquè estem parlant que sembla que s'ha accelerat una mica el que és la regressió justament al punt de Buda, no? Com se pot fer? Què es pot fer per aturar això? Quines serien les solucions que vosaltres defenseu?
Bueno, l'illa de Buda és el lloc on més regressió hi ha hagut mai al delta de l'Ebre. Estem parlant d'una pèrdua de 650 hectàrees en els últims 50-55 anys. Són 650 hectàrees de pèrdua d'aiguamolls, d'un valor i un reconeixement internacional indiscutible. Llavors, la proposta que fem nosaltres és una proposta diferent a la que s'ha escoltat durant molt de temps, com és la defensa de l'aigua. És evident, l'aigua és molt important pel nostre delta i per qualsevol lloc, no? Que hi hagi aigua, però no ens podem continuar enganyant, l'aigua no salva el delta, ara ja no es parla tant de l'aigua, es parla de fer inversions, es parla de gastar-se diners, d'uns diners que ara no tenim, perquè és la situació la que és, no?
Però... Quina proposta fan?
Sí, la proposta que fem nosaltres és una proposta que el que pretén és anar contra el mar, que és el nostre gran enemic, no? Vull dir que el mar ens va declarar la guerra, ens hem d'enfrontar contra el mar, i per fer-ho hem de construir escolleres a la platja. Vull dir que els sediments ja no són la solució, sí que és una solució natural, seria la més adequada, no ho dubta ningú, però ja no estem a temps d'utilitzar aquesta solució, la de fer baixar els sediments pel riu, per moltes raons, a més a més. També perquè és una solució cara, però també perquè és molt difícil arribar a acords amb tantes autonomies i tants municipis diguem de riberencs. També pues, hi ha les agències de l'aigua, els regants, els ecologistes, vull dir que hi ha massa interessos en aquest riu com per posar-nos d'acord tots en un país en què és molt difícil posar-se d'acord en qualsevol cosa, no? Però també s'ha de veure quin tipus de sediments són els que interessen que arribin al delta. Perquè, clar, els sediments són tot, però en realitat trobem graves, trobem argiles, trobem gims, trobem arenes, no? I clar, el que interessaria fer baixar és el que més difícil, el que més costarà fer baixar, que és el que està a la cua dels pantans, no a la pressa, que s'ha parlat tant, no?
Senyor Borès, en tot cas, li agraeixo molt que ens ho hagi explicat. Ens ho mirarem amb atenció i tant de bo es trobi aquesta solució per evitar la regressió de la illa. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Pues moltíssimes gràcies a vostès.
Que vagi bé, fins després. A reveure. Gràcies, Roser, des de Ràdio Joventut. Fins la propera. Moltíssimes gràcies.
Fins la propera. Adéu-siau.
A reveure. Pregunto als dos convidats que tinc, a Arenys i a l'Escala, a l'Albert i al Mauricio. Això dels espigons submarins, això de lluitar contra el mar, pregunto primer a Mauricio, després a l'Albert, si voleu. Mauricio.
Bueno, en primer lugar, hay un concepto que yo no estoy nada de acuerdo con el señor que ha hablado antes, que el enemigo no es el mar, en ningún caso. Si ahora estamos hablando de este problema y hay que buscar algún enemigo, algún responsable, somos nosotros mismos, los humanos, porque lo que está pasando está pasando como consecuencia de la acción humana, ya sea por las barreras que se han puesto en el litoral, ya sea también por la falta de sedimentos que no llegan. No llegan por las obras de infraestructura que los humanos hemos hecho en tierra, en las rayeras, en la urbanización del suelo, en la construcción de pantanos, que son muy necesarios, que con esto no estoy diciendo que no puedan haber pantanos. Eso sería una locura, ¿no? Pero es verdad que los pantanos acumulan los sedimentos y no permiten que esos sedimentos lleguen al mar como antes, de una manera natural, se producía. Pero luego hay otro elemento que tendríamos que poner encima de la mesa, que para mí es el más importante y todavía no se ha mencionado, que es que lo que está ocurriendo ahora no va a tener nada que ver con lo que va a pasar en los próximos años, a consecuencia de ese famoso cambio climático, que yo sí quiero que se está produciendo, con ese deshielo de los casquetes polares, que lo que va a provocar en breve, cuando digo breve, digo algunas decenas de años, que eso no es nada, va a provocar la subida del nivel del mar. Y si ahora tenemos los problemas con el nivel de mar que tenemos, imaginaros con medio metro más de nivel de agua. Muchísimas zonas, que ahora son zonas en las que vivimos de manera normal y habitual, no va a poder ser.
Albert, què en penses?
Bueno, és una mica el que diu Mauricio. Estic completament d'acord amb el que està dient. De fet, a veure, jo penso que tenim una equació amb dues variables molt clares, no? D'una banda tenim la variable del canvi climàtic i la pujada del nivell del mar, i per tant això afectarà, i sobretot aquelles platges més urbanes seran les més exposades i les que rebran. Les platges amb sistemes naturals, uns corredors d'unes potents, ara me ve al cap tot el tema dels aigamolls de l'Alt Empordà, no?, que tenim aquí de mateix nosaltres. Doncs aquestes platges, bàsicament, el que faran serà en retirar-se enrere. No tindran un problema ni tampoc perquè no hi haurà ni estructura humana que pugui estar danyada, no? Això per una banda. I de l'altra banda tenim una segona variable, que és el que tornava a dir abans, no?, i que també Mauricio ha apuntat, i és que les platges formen part d'un sistema natural, i aquest sistema natural pues, està sotmès a unes dinàmiques d'erosió i unes dinàmiques de sedimentació, i uns aports naturals de sediments que venen, en aquest cas, bueno, del riu o de l'erosió, no?, eòlica. Però en aquest cas també, per exemple, amb el tema de l'equilibri entre sedimentació i erosió, està clar, hi ha unes infraestructures que tallen aquests sediments. Aquí en Puris en tenim molts casos, hem tingut platges que l'any, a partir de l'any 92, com es va fer l'espigó de Sant Martí, un espigó que és més, es va fer en el seu moment per l'arribada de l'antorxa olímpica, per res més, eh? No té cap funcionalitat, per dir-ho així, de port esportiu ni res. Yeah. Doncs aquest espigó va fragmentar tots els sediments que ens venien del nord, i de manera que les platges que ens queden de Sant Martí cap a Sant Pere estan augmentant l'extensió, i les platges que ens queden al sud s'estan reduint, no? I això és un fet patent des de l'any 92 que ho tenim. Hi ha hagut platges que han retrocedit uns 11 metres. Llavors, davant d'aquestes opcions, quines opcions tenim? Posar espigons dintre submergits? Home, jo personalment penso que cada cas s'hauria d'analitzar, no? Però jo personalment, aquí ja fa molt d'anys que ho dic, jo penso que aquest espigó s'hauria de tallar per la meitat, com a mínim per deixar passar un flux de sediments, i més com no té una funció. O tornar a recuperar els antics espigons que eren paral·lels al mar, que hi havia hagut abans d'aquest d'allò, i que permetia doncs, la regeneració natural de les platges que quedaven més al sud. No sé, jo penso que és un sistema, i com a sistema s'ha de conèixer bé i s'ha de portar un temps analitzant i avaluant, i a partir d'aquí poder actuar d'una manera o d'una altra. No anar posant estructures per mitigar un problema que tampoc la radiques per l'altra banda, no? Ho veig una mica així.
S'ha parlat d'un sector que en aquest sentit posa molta pressió sobre la regeneració de platges, que és el sector turístic. Ens anem cap a Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, molt bona tarda.
Molt bona tarda. I nosaltres hem de parlar d'un altre sector més enllà dels que ja comparteixen aquesta taula radiofònica, que és com afecta els empresaris, com afecta els comerciants, el turisme, aquesta llevantada que s'endú la sorra de les nostres platges i que després els ajuntaments i l'administració, amb menor o major mesura, acaba tornant a invertir en aquestes platges. Mireu, us posarem en context per començar amb el cas concret d'Altafulla. Originàriament hem de parlar d'una platja que era de còdols, hi va haver però la voluntat de disposar d'una platja com tantes altres en plena Costa Daurada, en benefici dels turistes principalment, però hem d'afegir també que en benefici dels mateixos veïns i veïnes del municipi. però que ha significat diverses intervencions, des de la construcció d'un espigó, ara que en parlàvem, fins a l'abocament de sorra al fons marí amb una draga que l'anava traient des de la bocana del port de Torredembarra, el trasllat de tonelades i tonelades de sorra provinent d'altres indrets. Els experts diuen que el problema és complicat de resoldre, com estem escoltant, perquè la natura sempre torna les coses al seu lloc, però clar, el que també és ben cert és que les intervencions de l'home també acaben generant uns beneficis a tots aquests empresaris que tenen el seu establiment a primera línia de costa.
Doncs parlem amb el senyor Josep Maria Lloret, que és president de l'Associació Turística d'Empresaris i Comerciants d'Altafulla. Senyor Lloret, molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
És veritat que aquest matí ha anat a mirar com estava la platja? I com l'ha trobada, si és així?
No, al final m'he pogut anar, eh?
Ens ha fet trampa. Escolti'm una cosa. Respongui'n un dubte que tinc jo. Per què és tan important que hi hagi platges? I per què és tan important que les platges que tenim siguin... Jo sempre he pensat, i ara és una teoria patillera, si vostès volen, però que ha fet molt de mal en aquest país va ser los vigilantes de la playa, que ens va ensenyar unes platges de Califòrnia amplíssimes, amb palmeres, amb guinguetes i amb mil i un serveis, i ens vam pensar que aquí les podíem tenir. I d'aleshores ençà, mira on anem a parar. No? Per què cal que aquestes les platges siguin d'aquest perfil?
Bueno, jo com a vigilant des de la playa, de veritat, tampoc diria que ens fa falta, no? El que sí és veritat, no sé, podem subscriure a Altafulla com podem subscriure a molts altres municipis de Catalunya, no? Que són costaners, que tenen platja i que, evidentment, doncs, bueno, hi ha un turisme, hi ha un model econòmic enfocat en el turisme. Llavors, doncs, bueno, si tens la platja i aquesta platja està en condicions, no cal que sigui una platja quilomètrica, només que estigui neta, que estigui bé, que hi hagi zona per poder prendre el sol i que tinguis un mínim serveis perquè la gent doncs, pugui anar a un bany o pugui tenir uns serveis de begudes o de restauració. Això fa doncs, que si hi pot haver algun hotel, aquests hotels porten gent, aquesta gent es mou pel poble i no només es beneficia el local que està davant la primera línia, sinó es beneficia doncs, botigues de roba, botigues de menjar, bueno, es beneficia, jo diria que quasi tota la vila, no? És interessant, és important que hi hagi moviment econòmic i la platja és un dels elements que és un dels motors que fa que hi hagi més turistes, no?
Josep Maria, què passaria si la platja es gestionés d'una altra manera? Per exemple, en lloc d'aquesta gran platja que tots volem per anar a prendre el sol i amb una bandera blava plena de serveis, s'anés a buscar un altre tipus de platja que, per exemple, seria la que ens tocaria en el nostre cas, una platja de còduls, i en lloc d'anar a buscar un guardó tan reconegut, anéssim a buscar, per exemple, un altre reconeixement, el de Platges Verges, amb una gestió més entonada amb el medi. Això no atrauria tants beneficis per als empresaris de la nostra població i, per extensió, a d'altres punts del territori?
Ah, jo, francament, crec que no. Hi ha molta gent que per sort de presència, doncs, bueno, són famílies, és un turisme familiar, van amb nens, i com a persona gran, doncs, segurament que hi hagi còdols o no, dius, bueno, doncs mira, si hi ha còdols, no m'embroto els peus de sorra, i m'abanyo, l'aigua és més clara, més transparent, i m'agrada que fet d'aquestes platges a la Costa Brava, n'hi ha un grapat, i tots ens hem banyat, i són magnífiques. El que passa que és molt més incòmode, no et pots estirar, prendre el sol és més difícil, banyar-te amb sabates, bueno, té una sèrie d'inconvenients que fa que potser doncs, bueno, sigui de cridar menys atenció per la gent normal, no? Bueno, no hi ha més. No sé si és millor o pitjor. És com ho acceptaria la gent, si ja sigui només d'Altafulla o de cada poble, o els mateixos turistes que vinguin, no? Però està clar que la gent el que busca cada cop és comoditat i serveis. Si són de còduls, doncs difícilment li serem capaços de donar-li aquesta comoditat i aquests serveis.
Bueno, yo solo un matiz me gustaría poner encima de la mesa. Y es que a veces queremos vivir de una manera en contra de la naturaleza. Y eso tiene un esfuerzo y un coste enorme. Es decir, playas, en muchos casos, en el Maresme, ha habido siempre más o menos grandes. No hace falta que tengamos un playón con 200 metros de frente de playa hasta llegar al mar.
No,
yo creo que no hace falta. Pero nos han acostumbrado, o sea, la propia administración, y cuando digo administración digo todas, han entendido que es necesario para la sociedad, para el ciudadano, tener un gran playón, y no es verdad, porque si ese playón fuera de un coste ecológico nulo y un coste económico muy barato, mira, lo podríamos asumir, pero no es así. Primero, que no se aguanta. Con muchísimo coste lo llegamos a perder. Pero es que no hace falta tener 200 metros de playa, porque se han hecho playas regeneradas con frentes de 200 metros. Y luego, ¿cómo han terminado? Con cero metros. Ese coste ha sido absurdo. Si lo que buscamos es ir a la playa y poder poner la toalla, pues no hace falta 200 metros de playa. Eso es un tema. Y en ese sentido nos tenemos que acostumbrar a tener lo que podamos tener y no lo que no podemos llegar a tener. Una cosa también me gustaría puntualizar. En este problema, que para mí es muy grave y se va a agravar con el tiempo por este dato que hemos hablado antes del cambio climático, no hay sectores sociales que tienen intereses diferentes. Yo creo que a todos, incluso a los pescadores, nos interesa que haya playa y que haya industria turística. Creo que eso es bueno, que genera empleo. El turismo representa más del 15% del Producto Interior Bruto de Cataluña. Es decir, es una fuente generadora de riqueza brutal a la que no debemos renunciar. El problema es que queremos que haya turismo a cualquier coste y sin ningún miramiento, y eso no es. Hay que buscar racionalidad en este tema, que es muy grave, porque se ha apuntado un poquito antes, es que dentro de unos años, si no hacemos nada, habrá zonas que van a desaparecer, literalmente desaparecer.
Albert, què en penses?
Bueno, que el territori és el que és, i que de la mateixa manera que ningú se li passaria pel cap muntar una pista d'esquí al Garraf o en el massís del Montgrí, doncs és el mateix cas. Vull dir, si te toca una platja de còduls perquè tens un tipus de sedimentació o tens un tipus d'experiment, un tipus de costa rocosa quan te toca platja de còduls, doncs el més sensat és que mantinguis la platja de còduls. Si tu ho estàs posant sorra, saps que qualsevol altra llevantada o deriva se t'emportarà tot. I llavors que tornes a posar una altra vegada sorra, clar, és que són sistemes completament que alliberen una quantitat de bueno, és que és entropia, no? És l'equilibri dels sistemes naturals. Les coses tenen una dissipació d'energia X. El que tu no pots fer és mantenir una cosa que va dissipant una energia brutal. És una mica... Entre tots no podem estar pagant una festa que se'n beneficiï un sector molt limitat de la població. És així. I amb les pistes d'esquí està passant exactament una mica el mateix, que ara no entraré perquè estem parlant de platja, però vull dir que és una mica el mateix cas, no? Jo penso que ja fa temps, i penso que ja portem uns quants anys, que ens estan ensenyant això, que anar contra natura implica un despendi brutal d'energia i de diners, que moltes vegades el benefici que tu acabes rebent és inferior en aquesta inversió. I per tant, doncs, com escolta'm, és que amb agafant el liberalisme per la mà, ja veus que ja no et porta enlloc, això. No sé, ho veig així, el territori és el que és, i per tant és el que t'has d'adaptar.
Josep Maria.
Bueno, jo crec que en aquest cas la meva opinió és que totes les masses piquen. És a dir, ni és bo que es construís tot el que es construïa, tampoc és bo que no es construeixi res. Ni és bo que en una població hi hagi, no sé, 400.000 hotels, com que no n'hi hagi cap. És a dir, ens ha encarregat el sector de la construcció, si més no a la costa, ens ha encarregat, estem dient que el sector turístic hem de canviar, i a mi no fa falta tres turistes, i hem de canviar el model econòmic. Tot és magnífic, però la gent ha de menjar i ha de viure. Què els hi donem a la gent perquè treballin? Doncs clar, hi ha moltes poblacions costaneres que abans vivien de la construcció, ara viuen del turisme, i si s'hi traiem, doncs, bueno, demà igual tindran que començar, no sé, què viuran, no? Llavors, doncs, bueno, jo estic d'acord que no podem tenir platges a 200 metres, naturalment, ni no fan falta, i seria una equivocació. Però potser, doncs, bueno, pots tenir una platja correcta i decent, que em sembla que la que tenim a Altafulla, en concret, no és exagerada, està bé, el temporal no s'ha endut la sorra, i bueno, i es tracta millor de cuidar-la. Com deia abans, potser hi ha mesures com espigons semisubmergits paral·lels a la costa, que a vegades això genera doncs, un biotop de dinàmica de criadero de peixos i tal. Bueno, no tot ha de ser dolent, no?
En tot cas, em quedo, si em permeten, amb aquesta idea final. Josep Maria, Lloret, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Fins la propera.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
També agraeixo a l'Albert Albertí. Moltíssimes gràcies, tècnic consultor de Medi Ambient. Que vagi molt bé, Albert.
Moltes gràcies.
Fins després, Mauricio, que vagi molt bé, fins la propera també.
A vosaltres, moltes gràcies.
I si em permeten, em quedo amb aquesta idea. No cal fer aquests playons, cal ser més racionals. Jo crec que és un objectiu a aconseguir. Gràcies.